Nom complet.
Miquel Ribas Carbó.
Data de naixement.
15 de setembre de 1962.
Lloc de naixement.
Lloret de Mar.
Actualment viu a...
Palma de Mallorca.
Professió.
Investigador i professor d'universitat.
Afició principal.
Saber per què les coses són com són.
El seu ídol és...
Johan Cruyff.
El seu color...
Groc.
I el seu menjar preferit...
El lloc, tot allò que sigui dolç, menja el merengue.
Molt bon dia a tothom. Avui, el primer en veu pròpia d'aquest 2019, tenim un convidat de luxe, Miquel Ribas. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Sé que no t'agraden els elogis, ets molt modest, però volem començar destacant... De fet, vam parlar amb tu aquí a la ràdio fa unes setmanes, perquè has estat... escollit, no diríem, sinó surts en una llista on hi ha els científics més influents de tot el món. Explica'ns una mica què és això exactament, què, i què ha representat per tu, no, en el teu dia a dia.
Bé, per als joves millennials serà fàcil de conèixer. És com si tinguessis molts seguidors a Facebook o Twitter o així. Per la gent més gran, de fet, és simplement saber... o el reconeixement de que aquella recerca que tu has fet ha servit a altra gent per encara continuar fent més recerca. I això és el que significa ser influent. Vol dir que quan tu escrius alguna cosa, hi ha més gent que ho té en compte, que ho llegeix o que ho fa servir per avançar la recerca. La recerca no és altra cosa que anar acumulant coneixement sobre un camp específic, en el nostre cas la fisiologia vegetal o la biologia vegetal, i anar coneixent cada vegada més coses. Llavors és un acúmul de coneixement.
I què ha representat el fet d'aparèixer en aquesta llista?
Bé, per nosaltres realment no és una cosa exageradament, diguem-ne, important. Ho és en el sentit de que tens un reconeixement extern de que la teva feina que fas està sent utilitzada, està sent coneguda. El que també és cert és que nosaltres això... ja ho sabíem, ja feia temps que nosaltres anàvem veient que les nostres publicacions són cada vegada més utilitzades, més citades. Llavors, les qüestions de rànquing són molt, diguem-ne, números. L'any passat, potser estava en l'1,1% i no sortia a la llista, i aquest any estic al 0,93 i sí, ja estàs. El que sí dona és gust veure que allò que vàrem pensar fa 17 anys, quan arribàvem a Mallorca, de dir, va, muntem una cosa que sigui d'interès de nivell mundial, doncs hi estem arribant.
Perquè parla'ns-en una mica, no? Fa 17 anys que ets a Mallorca, després repassarem una mica tota la trajectòria, que ens agradarà saber quan surts a Lloret, més o menys, què és el que has anat fent, que no has parat, però aquests 17 anys de l'inici a Mallorca, què és el que veu decidir? Què és això que veu decidir tirar endavant que havia de ser important i que ho ha acabat sent?
Bé, quan jo vaig arribar a Mallorca en un dels programes de recuperació de cervells del govern espanyol, que es diu Ramón y Cajal, era el primer any de la versió Ramón y Cajal, i era per investigadors que estaven a l'estranger que volien reincorporar-se a Espanya. I la veritat és que, després de molts anys fora, que si quasi en parlem després, vam començar i vaig arribar a Palma, Mallorca, que és un dels puestos que m'havien ofert per anar-hi. A l'arribar allà ens van trobar diversos gens, jo llavors tenia 39 anys, i ens vam trobar diferents investigadors joves, en Jaume Fletxes, en Geroni Galmés, i Nipolito Medrano, que era una mica el que feia una mica de cap del grup. I llavors eren un grup petitet, a nivell espanyol més o menys bé, però i entre nosaltres, sobretot entre els tres més joves, vam dir, i si muntem alguna cosa així, cross, amb idees, diguem-ne, a nivell internacional. Jo tenia contactes a nivell internacional per poder fer, i bé, vam arrencar. La veritat és que aquests dos tios són dos fenòmenos de la recerca, i ens vam ajuntar allò que dius, en lloc de d'anar un en contra l'altre i competir entre nosaltres, vam formar un equip que la veritat és que ha donat resultats, bueno, extraordinaris, sobretot si ho comparem pel nivell de financiació, que és nefasta, no només a nivell espanyol, sinó també a nivell local, balear, no hi ha comparació.
Això, tots els científics que han passat pel programa ens han comentat el mateix, la dificultat, sobretot aquí a l'estat espanyol, no? Que moltes vegades els científics acaben marxant a fora perquè aquí és molt difícil fer-se,
bueno, aquí
fer-se
hi ha
la
dos...
vida amb això.
Sí, hi ha dos apartats que són molt, molt clars. Un és que Espanya, els espanyols i el govern no creuen en la recerca. Bàsicament, ja des de fa molt temps es deia que investiguen els altres i nosaltres ja farem. I això és tan cert que inclús el pressupost actual, pues, és nefast i retallat, ja és de les primeres coses que van retallar. De fet, quan hi va haver-hi la gran crisi, l'última gran crisi econòmica, si mirem les estadístiques de tots els països europeus, el que van fer va ser incrementar en recerca. I Espanya la va reduir un 25%, no poco ni corto. Clar, això què fa? Pues obliga a que tota la gent que va, perquè tu vas formant gent, tota la gent que es va formant, què fan? Pues busquen altres llocs, llocs on els hi tinguin una oportunitat. I la veritat és que països com Alemanya, com Estats Units, com el Japó, es forren de gent ben preparada aquí que, bueno, pues només l'única cosa que els hem de fer és donar-los una beca per marxar. I això és realment nefast. Però bé, és una mentalitat i jo crec que costa molt canviar les mentalitats d'un país.
Per tant, el futur és negre en aquest sentit?
El futur pel científic segueix sent negre. Hi ha excepcions, hi ha casos... Catalunya té una mentalitat una mica més oberta en dedicar a la ciència, perquè al final els productes dels científics no es veuen en una campanya electoral ni en 4 anys i potser ni en 10. Nosaltres mateixos, per exemple, ja te parlava de fa 17 anys que l'hem estat organitzant. I fins ara sembla que els fruits no donaven. Clar, com pots tu muntar algú que no hi creus? Pues, bueno, pues Espanya creu en altres coses i la mentalitat no, tampoc la podem canviar nosaltres. Nosaltres ens dediquem a fer allò que ens agrada, que això és cert, vull dir, bàsicament els científics s'hi dediquen per hobby, perquè no tens una compensació externa per això mateix. El que passa que molts de nosaltres, doncs clar, tenim moltes relacions amb molts països a l'estranger, on llavors sí que allà ens ho passem divertidíssim.
Quan marxeu allà a investigar o...
Sí, o quan vas a congressos i te'n vas a l'estranger i clar, aquella gent et diu, hosti, però el que vosaltres feu és molt bèstia, sí... però no vinguis a veure'ns perquè a vegades ens fa vergonya ensenyar les nostres pròpies instal·lacions.
Déu-n'hi-do. En tot cas, fa 17 anys que vau iniciar aquest projecte, ara ja t'hi veus per sempre fixa aquí?
Bueno, la paraula fixa per un científic és tabú. O sigui, jo sóc funcionari, sóc professor d'universitat i tinc una plaça fixa des de fa, no sé si 4 o 5 anys, o potser 6. I sí, en principi tu dius, bueno, jo tinc una plaça estable, jo no puc perdre la feina, però tampoc ningú no et diu que en un moment donat te diguin, ostres, i si muntem això en un altre lloc, marxaries? Probablement sí. Això també a vegades, moltes vegades, depèn de la situació familiar. Si la teva dona, que sempre m'ha donat suport en això, te diu, va, anem, liem-la, ho faries. També és una qüestió d'edat. Amb 30 faries una cosa i amb 56 pues, segurament en faries una altra. No? Però el que sí que és cert és que tota la gent que jo he format pues, estan a l'estranger. Bé, no, n'hi ha un que ja l'han recuperat a Barcelona, però la resta estan a l'estranger.
La gent que has format com a professor?
No, la gent que he format com a investigadors, becaris, gent que ha fet la tesi, gent que ha estat d'això, doncs la gran majoria acaba fora.
Quan dius que la teva dona sempre t'ha donat suport, em puc preguntar quant de temps fa que esteu junts? És a dir, ell abans de Mallorca ja hi era?
A veure, a la meva dona fa, doncs no ho sé, igual 30 anys que ens coneixem, que nosaltres estem compromesos 19 i que vivim junts, doncs, quan ella vivia a Barcelona i jo vivia a Palo Alto, Califòrnia, i va ser un retrobar-nos. Anem a Mallorca? Sí. I començar a Mallorca junts a lo que fora. Ella va deixar la seva feina, que treballava a la Universitat de Barcelona, d'administrativa, i va començar a Mallorca al cap de... Bueno, després de passar unes segones oposicions a Mallorca, pues, la veritat és que... Bé, sí.
Però suposo que és important també tenir el suport de la persona més propera, no?
Però això és important sempre, però no per nosaltres, per a tothom.
Mm-hmm. Està clar. Com a científic, el dia a dia, com és? Com és un dia a dia d'en Miquel Ribas?
Com a científic? Doncs canvia quan estàs al principi de la teva carrera. Crec que fa 2 anys vas tenir la ta mare, no, Nayara que tenies?
Sí, la doncs, Nayara Santana.
Sí, uh-huh. Doncs canvia. Quan tu comences, clar, tu ets el que fas els experiments, tu penses, dissenyes i tens un director que és qui demana els projectes, qui busca la financiació, qui fa tota la part administrativa, i tu fas la part més divertida, fer recerca i tal. Quan ja vas avançant a la teva carrera científica, la teva dedicació és molt més a la part tant administrativa com buscar projectes, com dir, bueno, què farem, com d'alguna manera projectar el futur. Dius, bueno, ens assentem, els 3 companys aquests que d'això, i diem, què fem? Cap on anem? O de lo que hem aconseguit, què ens sembla el pròxim projecte? No? Doncs, vam començar amb arabidopsis, ara treballem amb tomates, hem treballat amb tabac i hem buscat diferents solucions a diferents problemes. Ostres, això és interessant, això què podríem fer? I això fa que nosaltres ara ens estiguem més a la part, diguem-ne, administrativa, de buscar projectes, de buscar diners, de buscar com finançar un becari o com finançar un tècnic o com finançar una recerca específica. Mentre que els que estan fent la carrera, o els que estan en època postdoctoral o estan fent, són els que estan més al dia a dia amb, doncs, amb aquest equip que se m'ha fet malbé, i ara això com ho arreglem, i ara això on hem d'anar, o amb qui he de parlar per anar a veure fulano. Clar, tu tens una posició més fixa, i els que van pujant, que tenen una posició menys fixa, el que fas és dir-los, doncs mira, contacta amb fulano, a lo millor t'aniria bé parlar amb... Saps? La teva experiència... Llavors, el dia a dia és molt, per desgràcia nostra, més administrativa ara, i molt de llegir i veure quins projectes podríem fer després i quins resultats, no? Un cop al mes o cada setmana, depenent de l'època de l'any, mires quins resultats han obtingut, que ja no els obtens tu, bàsicament perquè els obtenen els teus, diguem-ne, becaris o postdoctorals, i dius, vale, doncs això hauries de tornar a repetir, això hauríem de tornar-ho a fer, això hauries de mirar si això és degut a això, o parla amb fulano perquè aquest té uns resultats. Fas una feina més d'integració.
I t'agrada també aquesta vessant, o la vessant docent fins i tot, com a professor?
La vessant docent l'he descobert fascinant. Jo, que no la coneixia, perquè en els científics no ens preparen per ser docents. Però és fascinant. És fascinant en el sentit de que pots tenir una influència important en gent que és molt jove. I això a vegades pot ser negatiu, però moltes vegades és positiu. I a vegades descobreixes coses noves, no? De com enfocar un tema, o de per què se fa aquesta cosa i no en fas aquesta altra, o per què això s'ha fet així tota la vida i de cop i volta ho podem deixar-ho de fer. Ensenyar és gairebé tan divertit com fer recerca, el que passa que bueno, això ho descobreixes quan t'hi poses, no? Hi ha científics que realment no els agrada la docència i que segueixen dedicant-se a la recerca tota la seva vida. Jo, en el meu cas, a mi m'ha fascinat molt.
Per tant, et veig en un moment molt satisfactori de la vida, podríem dir?
Sí, sí. Són d'aquells moments que si t'atures i més enrere i tu què volies fer? Doncs sí, ens n'hem sortit. Hem fet moltes coses, no? I en la part docent, millorant-les perquè, bueno, perquè en sabia menys, i a la part científica perquè tu quan comences no t'esperes en cap moment... Vaja, no ho sé, igual hi ha gent que sí, jo almenys no, no t'esperes mai poder arribar a nivells internacionals de ser reconegut internacionalment. No fas la recerca tampoc per això, simplement fas la recerca perquè ja trobes un problema i dius, i si el solucionem? Ah, doncs, bé, i si després d'aquest en fas un altre, no? I això és un no parar mai.
Mm-hmm. Deies abans que al llarg d'aquests anys heu trobat solucions a molts problemes. Algun exemple concret que et faci especial orgull?
Bueno, el primer, que va ser quan bueno, jo estudiava respiració de les plantes a part de fer fotosíntesi respiren, i hi havia un... Bueno, les plantes tenen dos sistemes de respiració, un que és semblant al dels animals i el dels humans, que, bé, si li poses cianur ens morim, les plantes no. I sempre m'havia fet curiositat, no? Aquelles curiositats que dius, les plantes no moren amb cianur. I això hi havia una hipòtesi que funcionava des de feia molts anys i que nosaltres la qüestionàvem, no? I aquest va ser el motiu pel qual vaig acabar anant als Estats Units, perquè ells tenien una tècnica novedosa que acabaven de treure l'any 89 per estudiar això. I bé, per una sèrie de circumstàncies, diguem-ne, afortunades o desafortunades, que ara no cal detallar, vaig acabar en Tianan i vam descobrir que el que es havia cregut durant 25 anys no era cert. Les dues vies competien de la mateixa manera, competeixen moltes altres rutes metabòliques, i això va fer que, bueno, pues, es tinguessin que canviar fins i tot llibres de text universitaris, i sí, aquestes coses sempre fan molta il·lusió. Servir, hombre, encara serveix en el sentit de que nosaltres aquesta tècnica jo la vaig aconseguir portar a Palma quan vaig venir fa 17 anys, i encara és un referent mundial. Per tant, és una d'aquelles coses que un se sent orgullós.
Doncs totalment comprensible. Parla'ns una mica també d'aquests 10 anys que vas passar als Estats Units.
Bueno, són una aventura. Són bàsicament una aventura. El que dèiem, el que us explicava abans, que bueno, un d'aquests laboratoris a la Universitat de Stanford, un dels que després va ser director de la meva tesi, que era Joe Berry, havien dissenyat aquesta tecnologia. Nosaltres, jo hi tenia molt d'interès, jo creia que allò seria el futur, i li vam escriure i va dir, bueno, vine per 3 mesos, i el, crec que va ser el maig o el juny de l'any 90, pues vaig marxar per 3 mesos. De fet, al final, bueno, les coses no estaven anant bé, que això també passa molt en ciència, i diu, mira, diu, això no me funciona, diu, però si vols pots fer aquesta altra cosa. I m'ho vaig dedicar a fer fotosíntesis i models de fotosíntesis que no tenien res a veure amb el que jo havia anat a fer. I m'ha dit, diu, i per què no te quedes fins a Nadal? I vaig dir, bueno, no tinc gaire financiació. I la primera sorpresa me diu, per financiació, aquí no t'has de preocupar. Gran canvi del sistema espanyol. I de l'any 90 no en parlem. I allò que vaig anar, i bueno, vaig quedar fins al Nadal de l'any 90, la recepció que vaig tenir a l'aeroport va ser brutal, va ser de les coses més espectaculars que he vist mai, perquè tenia, jo havia deixat aquí el món dels escacs, havia deixat el món de moltes coses, i el meu jefe em va dir, diu, l'any que ve, diu, vine pel juny, però en vez de venir a la Universitat de Stanford, ens anirem a la Universitat de Duke, que allà ho muntarem.
I així... Però, perdona, què vol dir la recepció que vas tenir a l'aeroport?
De tots els meus companys de Lloret,
que quan van venir a dir-te adéu, diguéssim.
No. Quan vaig tornar per Nadal.
Ah, val.
Allò va ser de les coses que un no s'espera mai, que va ser molt divertit. Hi havia la família, els meus companys dels escacs, hi havia fotimer de gent. Va ser molt divertit. Però després ja no... Ja s'hi van acostumant de que anava i venia.
Després
ja,
ja s'ha passat. Sempre típic que en Miquel viu fora, no?
Sí. I doncs a l'any 91 va ser quan ja vaig anar a la Universitat de Duke, i vaig fer-hi la tesi sencera. El que va passar és que el meu director de tesi, que oficialment havia de tenir a Barcelona, havia desaparegut, se'n va anar a la Comunitat Europea a Brussel·les a treballar, i jo, pues, me vaig buscar la vida. I vaig estar-hi el 91, 92, 93, que va ser el 93, vaig llegir la tesi a Barcelona. I després m'han donat una beca postdoctoral, una Fulbright postdoctoral, per anar a fer el postdoc, i vaig continuar, 94 i 95. Per motius de visat, llavors vaig tenir que tornar a Espanya, i de fet no tenia cap opció de tornar a Espanya, i just quan ja pensava que abandonava això i que tornava a Lloret i dedicava, jo què sé, al turisme o alguna cosa així, l'Universitat de Navarra m'ho va oferir anar d'investigador. I hi vaig estar-hi 2 anys, el 96 i el 97. I quan, llavors sí que ja la meva carrera va sortir disparada, quan va ser quan Stanford m'ho va oferir anar-hi d'investigador i allà me'n vaig entornar. I de fet ja no pensava tornar fins que, primera perquè llavors va ser quan vaig començar amb la meva, amb l'ara, que és l'ara de la meva dona, i llavors buscant la manera de tornar, vaig intentar a la Universitat de Barcelona, però no vaig tenir èxit, i quan hi va sortir aquest programa va ser quan ens vam recuperar. I vaig trucar a la meva dona, llavors la meva nòvia, li vaig dir, ens anem a viure a Mallorca? I diu, vale.
Perquè, o sigui, el motiu pel qual vas tornar cap aquí va ser per la dona, diguéssim. Si no t'haguessis quedat allà...
Hi ha dos parts, eh? Una part important és la dona, que ella, amb ella no li hagués importat venir als Estats Units, però la segona part és que els Estats Units és un gran país per treballar, però a mi mai m'ha semblat un gran país per viure. Jo no voldria que els americans es fanguessin per això. Però
per què? En quin sentit? Que...
Estats Units és un país on és extremadament capitalista. I això mai m'ha semblat bé del tot. Sigui per motius de que una empresa deixi de guanyar no sé quants diners, podem tirar 25.000 famílies al carrer, la gent no té atur, tots els serveis socials gairebé no existeixen. És exagerat. Està molt bé si tens diners, però és un país una mica, a mi me dona la sensació d'una mica injust per lo que jo vivia allà, no? Per la recerca és extraordinari, però hi havia una sèrie de coses en els Estats Units que t'acosten a acostumar-t'hi. Per exemple, a mi m'acostava molt acostumar-me que la meitat de la gent anava armada. I jo això no... M'acostava molt, molt, molt. I, entre una cosa i l'altra...
La meitat de la gent del carrer,
sí, la meitat de la gent va armada. Califòrnia potser és una mica menys, però el que surt dels pocs puestos més populars, Carolina del Nord, que és on estava Duc... Hombre, tu primer no ho veus. No te'n dones compte, no? Però després van passant coses i alguna vegada un policia diu, i vostè no va armat? No, diu, doncs vostè s'hauria de buscar una arma. Quan un policia te diu a tu que t'has de buscar una arma, nosaltres ja aquesta cultura no la tenim. Però no era només això, eh? Sobretot és aquestes coses de certa injustícia amb la gent que no... que no pot, bàsicament. Uh-huh. I després... És extremadament competitiu, és un país on sempre has d'estar competint, des de que comences a la bàsica has d'estar competint perquè no sé què, i per tenir això, i sempre és una competició, i a mi la competició per se tampoc m'ha estirat mai.
Que de fet un dels èxits d'aquest projecte a Mallorca ha estat el que comentaves, no? El no competir sinó fer equip.
Sí, un dels problemes dels investigadors a Espanya, no només a Espanya, però a Espanya és molt clar, és la endogàmia del sistema. Llavors, cada un vol tenir el seu, cada un, jo vull tenir el meu propi grup de recerca, jo vull tenir el meu, jo això és meu, això... I a Mallorca realment el que hem aconseguit entre els que som és que tu fes això, que nosaltres te fotrem un cop de mà, però després tu ens ajudes. I aquest sistema col·laboratiu és el que realment ens ha funcionat. O sigui, si no, és absolutament impossible amb la financiació que tenim arribar en el nivell on hem arribat. I això és algo que és, molt, molt diferent, que la gent quan ve diu, però és que vosaltres dos, com és que vosaltres dos esteu al mateix grup? Si tots dos sou de primer nivell, per què no teniu un grup cada un? Doncs, bàsicament, perquè no competim. I això és una part molt important del nostre èxit.
Mm-hmm. Trobes a faltar Lloret?
Abans molt. Jo recordo quan arribava, que venia 2 cops a l'any, que venia per Nadal, sempre venies per Nadal, com els torrons, doncs...
També, no? Aquesta tradició segueix? O
sí,
no?
Però que passa que ara venim molt més sovint.
Val.
Però jo recordo els primers
clar,
anys
estàs tan lluny,
que
no?
Arribava i clar, arribaves per Nadal i m'agafava una manta i m'anava a la sorra. I m'asseia al mar durant una estona fins que m'absorbia. Això era una tradició que feia per Nadal.
Perquè trobaves a faltar la platja.
Sí, perquè la platja forma part... Clar, San Francisco també té platja.
Però clar, no és la platja d'allà.
Però no és la teva platja, no? Ja. I això era una cosa de les que més, de les que més trobaves a faltar. Els teus amics de tota la vida, els de, que havies anat de juerga i seguies, no? Érem... Clar, nosaltres a Lloret havíem fet moltes coses. Jo m'havia dedicat a l'atletisme, després m'havia dedicat als escacs. Eren coses que, clar, són gent que has tingut aquí i que ja ha tingut molta importància. Altra cosa és que, clar, ara pues, venim molt més sovint. Entre la família i la família de la meva dona, que és de Barcelona, que clar, nosaltres ara aquí venim gairebé un cop cada mes. Llavors, ho trobes a faltar menys. Uh-huh. Però, clar, els mallorquins no poden acabar d'entendre que la seva Serra de Tramuntana, que és guapíssima, és molt similar a la nostra Costa Brava, que també ho és, no? I bueno, així ens vas més o menys... Però el mar és una de les coses que sempre m'ha tirat molt, sí.
Però què vols dir, que no acaben d'entendre que vingueu tant cap aquí? O...
Sí, els mallorquins no acaben d'entendre que nosaltres la Serra Montana... Tothom quan va a la Serra Tramuntana diu, ostres, la Serra Tramuntana, que guapo i que tal. I que nosaltres els diem, sí, molt guapo, però ja, nosaltres ja ho tenim a casa. Ja és una cosa que ja hem vist, que tenim habitualment. I això fa que ells diguin, no me menyspreieu la Serra Montana. No menyspreiem, el que passa que... Clar, no és una cosa molt innovadora per nosaltres.
Si està bé a Mallorca?
Sí.
Per viure?
Sí. És car. Molt car. És del mateix nivell de Barcelona o de Madrid, gairebé. I
per,
ara...
Perquè és una illa o...
Bueno,
i és perquè... molt turístic? O per què és tan
car? Jo crec que perquè, bueno, perquè hi ha molta feina. Hi ha molta gent que pot anar-hi a treballar i llavors s'hi queda pues, d'una manera més o menys el que va passar a Lloret en el seu moment d'expansió. Que hi havia molta feina i llavors molta gent hi ve a treballar. I segona, perquè s'està convertint en un lloc de jubilats europeus. Vull dir, hi ha moltíssima gent estrangera que s'està comprant habitatges i que, bueno, el que fan és pues, omplir, diguem-ne, la illa i fer que sigui més car, els lloguers són caríssims, comprar habitatge ja no te cuento. Però bé, sí, està molt bé. No tenim cap vincle familiar. Bueno, ara sóc el padrí de la filla d'un dels meus companys de recerca, per tant, ara ja comencem a tenir un vincle una mica més familiar, però fins ara, per exemple, no teníem cap vincle familiar.
És maco.
Sí, clar. Que els teus... O sigui, que la relació amb els teus companys hagi arribat en aquest punt és molt reconfortant. Sí.
I... Tu que ets, de fet, vens amb el llaç groc, de família molt independentista reconegudament i molt, molt catalans. Com es porta aquest tema? Com està el tema per Mallorca? Tant el català com el procés sobiranista a Catalunya?
Bueno, a Mallorca pots separar en tres diferències. No? Hi ha el que és espanyol, com aquí, que té la seva proporció. Després hi ha els mallorquins que d'alguna manera se senten més o menys invadits pels catalans, que és una cosa que a vegades sempre m'ha cridat molt l'atenció, no? De que els catalans no us han invadit, els catalans van venir aquí, abans hi havia... Bé, és una mica, saps? Tens. I després no, després el que té la societat mallorquina és que per tradició no es manifestava molt, perquè al final el ser una illa costa molt més de manifestar-te obertament, sempre no són tan directes, la societat mallorquina no ve de cara normalment, sinó que, bueno, sí, ja veurem, ja farem, però el que sí té, i ho ha demostrat, que és que quan li han tocat el català, per exemple, abans intús com moviment independentista, allò de les camisetes verdes de les escoles, quan volien imposar el til, va ser impactant. O sigui, veure la gent, clar, són pocs, però veure la gent manifestar-se de la manera que es manifesta és impactant. I el moviment independentista, pues, allà és una mica més fotut. O sigui, existeix, hi ha molta gent que, bueno, que no es definirà, però hi ha molta gent que està decidida que, bueno, si els catalans poden marxar, nosaltres també. Al final, la injustícia del govern espanyol acaba quedant palesa no només a Mallorca, sinó a molts altres llocs. El que passa que, bueno, aquí estem obertament decidits a posar-ho de cara, allà costa més, tot i que hi ha una franja, jo no diria tan important com aquí, però hi ha una franja que sí que considera que el que està passant no és just.
hi ha una pinzellada d'accent mallorquí en el teu català, no? No sé si t'ho comenten.
Amb 17 anys ja pots.
És normal, eh?
Però... amb 17 anys sí, hi ha coses que sí.
Es nota una mica, no?
Sí, el salar, per exemple, a casa, el meu pare ja salava, sobretot el meu pare ja salava, però el que sí t'agafen...
Aquest però, per
sí,
exemple.
Aquest però, aquest però és molt mallorquí. Hi ha una sèrie de definicions, el que passa que tu sempre seràs... No parlaràs mai com ells.
No, ja, però...
Però tampoc parlaràs com els d'aquí, no?
Tens...
Però aquest, crec que és bo quan vas a un altre lloc acceptar part i agafar, assumir part de la cultura d'allà on te vas.
I tant. Miquel, abans d'acomiadar-te, un objectiu de futur que et marquis com a científic, en tens algun de dir, doncs mira, el que em queda de carrera m'agradaria aconseguir això o allò...
O sigui... Realment costa, eh? perquè no te marques grans metes. El que passa que sí que és cert que bé, el meu objectiu acaba sent, i de la meva dona, acabarà sent tornar a Lloret, i mirarem de fer-ho el més aviat possible, però que científicament tenim un parell de reptes que ens agradaria, que molt probablement no passaran, però que ens agradaria investir. De fet, bueno, ara quan torni aquesta pròxima setmana o la setmana que ve tinc un becari nou que esperem que sigui tan boig com nosaltres i ens llançarem a una aventura que és improbable que funcioni, que és intentar mesurar la respiració de les plantes a la llum al mateix temps que fan la fotosíntesi. Qualsevol que li preguntis científic, que sigui del camp, et dirà, va, aquests tios estan sonats. Però això és el mateix que ens varen dir fa 25 anys o 30 quan vam començar i fa 17 quan a Mallorca vam decidir que mesuraríem com viatjava el CO2 per dintre d'una fulla per arribar al cloroplasta. Sí, una mica de sonat com a científic fa falta.
Tant de bo que algun dia puguem parlar i ens expliquis com heu arribat a resoldre tota aquesta qüestió.
No serà fàcil.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem. Ha estat un plaer, Miquel Ribas, tenir-te aquí en veu pròpia. Moltíssimes gràcies per passar-hi i ja saps que aquí a la ràdio les portes obertes a qualsevol cosa que estiguis disposat a explicar-nos dels teus avenços científics serà molt benvinguda.
Moltes gràcies i moltes gràcies a Lloret per recuperar-me. Merci.
Doncs ho deixem aquí. Hem conversat avui amb el científic Miquel Ribas. Tornarem dimecres que ve amb un nou convidat. Que vagi bé.